Más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
12 y 20, 11 y 20 en Canarias. Ahora, su COPE más próxima.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informado.
Añadeo a Chenana y Mira, a Onun, hoy, a COPE Cataluña, Andorra, y soy yo.
Bé, aquest so que esteu sentint és la veu de l'Anna Alejandre, que és una estudiant de coreà que, bàsicament, si ho tradueixo, és... Estic escoltant Herrera a COPE Catalunya i Andorra. Sap idiomes, i sap uns quants idiomes, eh? En aquest cas parlem del coreà, que és la salutació aquesta, però parla japonès, parla tailandès, penso, a part de l'anglès, perquè ella és professora d'anglès, a part de parlar un català i un castellà perfectes. Doncs què vull dir amb això? Estem parlant d'una qüestió molt evident i que de tant en tant doncs, torna al tema. El tema dels idiomes, el tema de coneixement d'idiomes. Aquí a Catalunya d'això en sabem perquè hi ha una batalla important entre una cosa i d'altra, no? Entre el català i el castellà hi ha una batalla administrativa, que no pas a peu de carrer, però existeix. Quan parlem d'idiomes estem parlant d'un bé cultural importantíssim, personal, que ens servirà per moltes coses. Primer, per trobar feina, a part de comunicar-nos amb tota la riquesa que és un idioma, però per trobar feina, això és una de les qüestions clares. I si mirem on està Catalunya, en particular Espanya en general, en qüestió idiomàtica, i ens comparem amb altres països del nostre entorn, doncs, bé, sento dir que la nostra posició és lamentable. Te'n recordes així, lamentable, molt trist, molt trist. De fet, les empreses de recursos humans tenen problemes per trobar gent doncs, que parlen anglès. L'anglès avui en dia, parlo de l'anglès com a base, és una font de feina degut a la internacionalització del mercat. És essencial i sembla que aquí estem per molta... No és una cosa nova, no és que estem inventant ara aquí el botijo, ni molt menys, això és una cosa que ja sabíem. És una cosa que sabem des de fa molts anys i no sé fins a quin punt s'ha apretat l'accelerador en això dels idiomes. S'ha exigit el fet de tenir almenys com a mínim un nivell d'anglès no acceptable, sinó pràcticament perfecte com ho tenen en altres països, sobretot per competitivitat. Com sempre, ens adonem que moltes vegades anem en una direcció que no és la que toca, o almenys tenim escassetat d'aquests recursos. És la realitat, eh? No, ja sé que en qüestions educatives, si això li preguntes al conseller, o algú dirà, no, tenim un nivell d'anglès... No, realment... No és així. Avui parlarem d'aquestes coses i d'altres, en qüestions idiomàtiques. Com tenim el temps? Per cert, sóc el José Miguel Cruz, això és Herrera, COPE Catalunya i Andorra, i el temps el tenim fred, encara que les temperatures es van recuperant de mica en mica, podem esperar algun ruixat, alguna nevada feble, però... no, la tempesta Juliet ens va enviant aquestes coses, però no és una qüestió molt destacable. Les temperatures encara sí seran fredes, sobretot de tarda, nit i matinada, i s'aniran recuperant fins que aquest cap de setmana, ja de cara a tarda de divendres, dissabte i diumenge, doncs tindrem un cap de setmana amb temperatures normalitzades per l'època i prou agradables, en tot cas, eh? Fins i tot ja podem començar a pensar en la primavera. Tal és així, eh? Anem a veure com tenim el trànsit. El trànsit, l'actualitzar com tenim la xarxa viària catalana, connectem amb el Servei Català de Trànsit. Roger Serra, bon dia, benvingut.
Hola, què tal? Molt bon dia. Doncs avui es porto bones notícies i és que en general ara parlem de molta calma en aquesta xarxa viària. Hi ha molt poc volum de trànsit. Incidències importants, en principi nosaltres no en tenim constància en aquests moments. Això sí, recordar que és ben cert que continua tallada aquesta carretera C58 a la zona de Vacarisses, en totes dues direccions, per un dels experiments que es van produir dimarts a la tarda vespre. Doncs aquesta via continua tallada. Tenim com a via alternativa la C16, l'autopista de Terrassa, però allà aquest punt continua tallat, com a tallar la carretera C58 a Vacarisses. A la resta de la xarxa viària, també vies que envolten Barcelona. I de moment, a les seves rondes, aquesta la parlem de circulació còmode i fluida.
Gràcies, Roger, que tinguis un bon dia.
A reveure.
COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Continuem sentint, en aquest cas, música en coreà. En concret, aquest grup que està sonant, depèn qui estigui sentint la música, l'haurà reconegut de cop i volta. D'altres, segurament, no tant ni ens sonarà. Són les Blackpinks. Les Blackpinks van omplir aquest passat mes de desembre al Palau Sant Jordi amb 18.000 persones. És això que estem escoltant en aquest. Les entrades per anar a veure el concert de les Blackpinks, aquest grup coreà, no eren barates. Costaven uns 55 euros, la més econòmica. La més econòmica, eh? Si anem a l'escala més cara, estem parlant de 929 euros. Posa-li 930, no vindrà d'un euro. I sabeu tot el millor, des de les més econòmiques fins les més cares es van esgotar a les poques hores de posar-se a la venda. Dos anys abans de tot això, el mateix grup, les Blackpinks, van reunir 8.344 espectadors al mateix pavelló, al Sant Jordi. Un 53% de la seva capacitat. I en dos anys, només en dos anys, el doble d'espectadors i milers es van quedar fora. Milers es van quedar fora. Que on vull anar a parar amb tot això? Doncs tot això és un exemple més de l'actual passió que hi ha per Corea del Sud, país de 51 milions d'habitants i que amb una superfície de sol és tres més vegades més gran que Catalunya. Busquem els motius, els efectes d'aquesta fascinació per Corea del Sud per començar i aquest connexió tan cultural com econòmica. No oblidem que Samsung, per exemple, és una de les marques més conegudes arreu del planeta i la seva base està allà, a Corea del Sud, entre d'altres. Sergi Tor, bon dia.
Bon dia, José Miguel.
Tu tens un Samsung?
Sí, sí,
veus?
Tinc, sí.
Veus?
Sí, sí.
Ja tens un enganx amb Corea del Sud.
Sí,
ho has de saber.
Sí. Bueno, n'hi ha molts, també. No, ara t'explicaré.
I tant. Per exemple, comencem. On podem trobar el perquè d'aquesta idolatria per Corea del Sud ara mateix?
Bé, no és una situació exclusiva d'Espanya i de Catalunya, sinó que és a nivell europeu. Posem una dada, l'última, l'any 2020, les exportacions culturals de Corea del Sud van arribar a 11.920 milions d'euros. Sis vegades més que l'exportació cultural d'Espanya. Per què? Doncs perquè jo considero que Corea del Sud va aprendre perfectament també del que va fer els Estats Units a la dècada dels 40, després de la Segona Guerra Mundial, amb Hollywood. Mm-hmm. En aquest cas, doncs, les exportacions culturals són molt importants de cara a introduir-se, en aquest cas, amb nous mercats. Tenen una gran etiqueta de mercat sota una mateix lema, que és la Kayungyo. A partir d'aquí, doncs estem ficant el pop, la gastronomia, tot el que significaria doncs els aspectes culturals. Són molts grups de música enganxosa, en positiu, i una estètica determinada. I quan parlem doncs d'aquest gruix cultural, a banda de les Blackpinks, per cert, grup artista de l'any per la revista The Time, l'any passat, 2022, sí, sí. Doncs clar, ens han d'anar, per exemple, que Paràsitos, el 2020, va aconseguir 4 Oscars,
sí,
i la Palma de Cannes, la pel·lícula de Corea del Sud. També anteriorment havien tingut molt èxit a Molt Boy, una altra pel·lícula, que tant era del 13. I sobretot també l'explosió ja els ha arribat a nivell mundial pel famós celebèrrim Joc del Calamar.
Sí, senyor.
Aleshores, doncs, estan aplicant tota aquesta tàctica cultural que està provocant, doncs, una fascinació pel Corea del Sud, incrementada també des d'altres dos punts de vista. Un, els videojocs, amb el sector dels videojocs, també són pioners a nivell mundial, i ara també a nivell esportiu des de fa molts anys, però també s'ha incrementat el número de practicants amb el famós taekwondo, que arriba de Corea del Sud, esport ja olímpic, molt practicat a Catalunya, i això fa una combinació que progressivament dia a dia, gota a gota, cada cop doncs més la influència del Corea del Sud, amb el que sigui la seva cultura, el seu cinema, la seva música i les seves especialitats esportives, vagin provocant un augment considerable.
Bé, suposo que davant de tot això, una conseqüència real, no sé si pot ser aquest augment d'estudiants del coreà.
Sí, ara en parlarem. I també compte els números econòmics que m'han sorprès per la seva importància, sobretot pel seu creixement, que és brutal. Parlem de les últimes dades oficials, que serien les del 2021 a falta de les del any passat. Corea del Sud, Catalunya, va ser el 14è mercat de destí de les exportacions agroalimentàries de la nostra comunitat i el 7è país fora de la Unió Europea. Però compte, ja un augment del 95% del valor i del 50% en volum únicament en un any. Parlem d'un augment del 95%. En 10 anys, l'augment està xifrat amb un 300% del valor econòmic i amb un 155% en volum. Què és el que estem exportant cap a Corea del Sud amb el sector agroalimentari? Doncs principalment el destí carni, el porcí. No estan, tenen, són un gran consumidors del porcí a Corea del Sud, però no produeixen i, per tant, doncs, molt porcí que es fa aquí va cap a Corea del Sud amb un augment l'any 2021 del 143% en valor i del 126% en volum. I també tenim una gran exportació de l'oli d'oliva. És el desè destí de l'oli d'oliva de Catalunya a l'estranger, en aquest cas, ocuparia ja Corea del Sud. Però ja molt potencial de creixement amb vi i cava a Corea del Sud, on no poden, en aquest cas, per la seva extensió, fabricar o, en aquest cas, plantar vinya, i, per tant, l'han d'importar tot. A hores d'ara, els vins i els caves estan al 15è lloc de mercat, sí que han augmentat un 70%, però ja molt potencial de creixement. I tot això està provocant també, com tu molt bé dies, una passió per la llengua. A l'Escola Oficial d'Idiomes de Drassanes a Barcelona, 60 alumnes aquest any s'han quedat a fora per falta de matrícula. I atenció amb aquesta dada que és prou significativa. La mitjana d'edat aquest any de l'alumnat és de 16 a 20 anys.
No està gens malament, eh? És una qüestió que hi ha un claríssim influència i contacte tant cultural com econòmic, en aquest cas entre Catalunya i Corea del Sud. Mira, si et sembla, Sergi, parlem precisament amb la noia que obria el programa, que ens enviava aquesta salutació en coreà, que és una estudiant de coreà, precisament, l'Anna Alejandre, que la tenim al telèfon. Anna, bon dia, benvinguda.
Bon dia.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres, Anna. La primera pregunta és, per què coreà?
Bueno, intentaré ser breu, encara que aquí podria parlar molt.
Endavant.
Primer de tot, perquè, bueno, com has dit, el meu grup preferit és coreà. Llavors, quan vaig començar a veure la densitat que tenen les seves lletres, perquè jo soc professora d'anglès i els idiomes sempre m'han encantat, vaig voler saber més d'un idioma que està molt lligat a la seva cultura i a la seva història. Però a part de tot això, jo estudio música i producció musical indústria i, com has dit, el mercat asiàtic en aquest sentit està evolucionant molt i actualment és un dels mercats més importants musicalment. Llavors, també és una manera d'obrir-me camí en aquest sentit.
Anna, ets una dona amb visió de futur, en aquest cas, no? Tu estàs veient un mercat, possiblement, unes possibilitats que a altres persones els hi costa veure, no? Poses els ulls al mercat asiàtic, en aquest cas.
Sí.
És difícil, el coreà?
Depèn de des d'on parteixis.
Va, comencem. Per posar un exemple que tu més o menys estigui orientat, tots hem hagut d'estudiar anglès a classe. Per exemple, en comparació amb l'estudiar anglès, per una persona que sap català i castellà, és molt difícil aprendre coreà?
En comparació amb l'anglès tenim un pro o més, que jo ensenyant anglès, a més, ho veig molt amb la gent. Quan aprenem un idioma tenim com dues parts. La primera part és que estem traduint tota l'estona el nostre propi idioma i, per tant, el cervell està fent més esforç. I a partir d'una immersió lingüística entrem dins d'aquest idioma i ja no necessitem traduir. Llavors, en un idioma que no utilitza el nostre alfabet, encara tenim un tercer pas, que és que quan estem traduint tenim dues vertents. Hem de traduir la lletra a la nostra pròpia i després entendre què ens estan dient, no? Llavors, clar, per una persona que és la primera vegada que veu un alfabet nou, és complicat.
Clar, no, estem parlant que es parteix des de zero, perquè l'alfabet anglès, per exemple, més o menys tenim un alfabet semblant, i ja les lletres no són desconegudes, però si entres en el coreà o el xinès o el japonès, aquí ja estem parlant d'una altra cosa.
Exactament. Dins dels idiomes asiàtics podríem dir que és el més senzill en quant a alfabet, perquè encara que agafa els caràcters xinesos, els kanji, els utilitzen molt en les cerimònies, però en el japonès estan sempre, en el dia a dia. Llavors aquesta part el coreà no la té, per sort.
A quin nivell estàs, Anna, ara mateix del coreà? Ja podries fer alguna lletra de cançó ja de K-pop?
Sí, molt senzilla, però sí. Jo porto dos cursos i aquest any vinent, abans del desembre, vull pujar al primer nivell d'examen que tenim.
Anna, clar, estem parlant de que estem davant de que és un país, ja en el teu cas parlem del camp de la música, no? O t'agradaria anar a viure a Corea? O ho tens pensat, anar a viure, encara que sigui una temporada a Corea?
Sí. De fet, a veure, pensat, ho tinc, però clar, és molt complicat per al tema, bàsicament, econòmic.
Clar.
Però la veritat és que, bueno, jo tinc constància de que l'ambaixada i també a l'escola on estudio jo posen molt a l'abast de la gent a l'anar almenys a estudiar un mes o una temporada el que és l'idioma i viure allà. I sí que m'agradaria molt perquè, a més, jo no m'he quedat en la primera fase, que seria idealitzar un país,
sí.
He estudiat la seva història, he estudiat des de la formació fins ara i he estudiat la cultura i la gent. Llavors, més o menys, sé amb el que m'enfrontaria i crec que podria arribar a conviure amb això, encara que, bueno, encara estic estudiant, llavors arribar a aquest poder adquisitiu de poder viatjar pues, és una mica complicat, però sí, la meva escola, sobretot, em posa a l'abast l'oportunitat, segurament aniré un temps.
Doncs, Anna Alejandre, escolta, moltíssimes gràcies per aquesta xerrada i aquests sentiments que has compartit amb nosaltres, molt amable.
Aquest
és el què? Doncs ja ens ho explicava molt bé l'Anna, que cada penja el telèfon, que ja no és una qüestió d'anglès, és una qüestió de coreà, de japonès, de tailandès, de xinès, seria el què? Aquests idiomes que obren mercat i sobretot la connexió cultural. Seria no només una qüestió comercial, sinó en aquest cas seria cultural pel cas de l'Anna Alejandre. Bé, de seguida parlarem de tecnologia. De seguida parlarem de les novetats tecnològiques amb l'Edu Porta, però abans anem a perdre pes, perquè no sé si te cuesta perder peso. Si quieres bajarlo para siempre, pues descubre cómo es posible con el plan 1-2-3 de Clinitec. No es cuestión solo de dietas, ejercicio o pasar hambre para bajar la tripa, las cartucheras, los tobillos, incluso eliminar esa retención de líquidos. Con el plan 1-2-3 lo hace muy fácil. Enriqueta es dietista del plan 1-2-3 y nos explica cómo perder de 4 a 7 kilos en 3 semanas y deshincharnos. Enriqueta, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, Cruz. Muy buenos días. Pues sí, efectivamente, lo científico para bajar de peso y para siempre es hacer el plan 1-2-3. Yo te garantizo que perderás peso y centímetros, pero más rápido y fácil de lo que crees. Porque no son batidos, sigues comiendo y en un tiempo récord, en tan solo 3 semanas y con salud, perderás de 4 a 7 kilos.
Además, es que recuperamos salud, agilidad, autoestima y nos vamos a vernos genial en el espejo. Y además, es apto para todo el mundo, hombres y mujeres, y para todas las edades, incluso celíacos, diabéticos, hipertensos. Enriqueta, explícanos cómo funcionan esas 3 semanas.
Yo te comento, mira, la primera semana tomaremos unos sobres con sabor a piña, que ellos nos ayudan a hacer una limpieza del sistema digestivo, por eso nos deshinchamos y ya bajamos hasta 3 kilos. La segunda semana son los sobres con sabor a naranja. ¿Qué conseguimos? Pues eliminar esa tripita, combatir el estreñimiento, reducimos centímetros y volumen, es todo un éxito. Y llega la tercera semana, que son las cápsulas captagrasas. Ellas nos van a ayudar a atrapar y eliminar esa grasa resistente localizada para seguir perdiendo peso, eso sí, sin perder nuestra masa muscular y sin efecto rebote.
Pues ya lo sabes, llama ya al 650 51 52 53, es totalmente natural, hecho a base de extractos de plantas y al bajar de peso ya sabes que vas a recuperar tus niveles de azúcar, colesterol e hipertensión y además, Enriqueta, las 3 infusiones más esa maravillosa faja adelgazante sauna, vean, son gratis con el plan 1-2-3, ¿no?
Efectivamente, tenemos esta gran promoción para todos los oyentes de COPE que nos llamen ahora, porque con el plan les regalamos las 3 infusiones fantásticas, la detox, más la lipo, más la adrena, y esta auténtica faja sauna correctora de postura. Te digo correctora porque nos protege muchísimo la espalda, pero por delante nos destruye la grasita de la tripa, ¿eh? Esta gran promoción gratis con tu plan 1-2-3, que lo puedes tener mañana mismo en tu domicilio, si quieres, por mensajería, y sin gastos de envío. ¿Qué tienes que hacer? Pues marcar el teléfono que estoy yo y todo mi equipo para atenderte. 650-51-52-53.
Y bueno, pues llama ya, no lo dejes para mañana, llama ahora mismo, ¿eh? Hoy es tu oportunidad, ahí está Enriqueta y su equipo para informarte gratuitamente en ese teléfono, 650-51-52-53, importante, el plan 123 tiene registro sanitario y está hecho aquí en España por Laboratorios Clinitec, 650-51-52-53, y eso sí, no olvides tu promoción exclusiva de COPE, esas tres infusiones, la faja sauna, que son gratis, Enriqueta, con el plan 123.
Sí, no hay excusas para hacer el plan 123, porque lo puede hacer todo el mundo con toda la tranquilidad, como tú has dicho, es que tiene registro sanitario, es totalmente natural y nos va a ayudar a perder peso y sobre todo recuperar la salud, que es importantísimo. Y en 3 semanas, de 4 a 7 kilos menos, y voy a repetir el teléfono para que te animes, 650-51-52-53.
Enriqueta, petonets molt grans.
Petonets molt grans. Adéu.
I de seguida parlem de l'actualitat tecnològica. D'entrada, una de les grans novetats que hi ha en aquest Mobile World Congress que tanca avui, hi ha dues principals, fins i tot tres, eh? La primera, el 6G. Això és una, la primera. La segona, la insistència en el metavers. I després tot això aplicat, noves aplicacions d'intel·ligència artificial a la sanitat. Han estat possiblement les tres potes més importants d'aquest Mobile World Congress. De seguida en parlarem de novetats i sobretot de metavers aquí, a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Defiendes la paz, pero quieres seguir luchando por un futuro más limpio, con energía producida en Europa.
Vives en una democracia, pero no cedes cuando se trata de proteger nuestro planeta.
Quieres la neutralidad climática en Europa. Las energías renovables son el camino.
Día a día, somos más
quienes nos unimos para lograrlo.
Europa eres tú.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 900-102-103 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
900-102-103. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Oh. Te compra tu curva, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. Oh. Una oferta, te la mejoramos. ¿Eh? Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Necessites comprar o llogar una cadira de rodes? Gracare, 93-490-26-29. Som especialistes en cadires manuals, elèctriques, plegables, caminadors i scooters. A Gracare també trobaràs llits articulats, grues i altres productes per la gent gran. Acceptem receptes de CatSalut i Mútues. Ens trobaràs a Barcelona, carrer Entença 165. Ara també a Rosselló 157, just davant Metro Hospital Clínic, i a Terrassa, carrer Jaquart 64. Gracare, 93-490-26-29.
El Barça cau a la Lliga i li espera un examen molt complicat a la Copa. Arriba un clàssic que viurem amb el millor equip de la ràdio.
Soy Sergio Busquets, escucha los partidos del Barcelona en el tiempo de juego de Paco, Pepe y Manolo Lama.
Tiempo de juego amb Paco González, Manolo Lama i Pepe Domingo Castaño.
Dijous, des del Santiago Bernabéu, Real Madrid, Barça.
Manolo Oliveros, Elena Condis, Miguelito, Poli Rincón, Manolo Sanchí, Josep Maria Minguella.
Amb la col·laboració de Dani Sanabre.
Tiempo de juego.
COPE, estàs informat.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
¿Siguen sin saber a dónde va el dinero? Que esa ha sido la queja fundamental de la Comisión. No se sabe, no se conoce el destino final de los fondos. La transparencia brilla por su ausencia, la burocracia...
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Hola, Enriqueta. Estoy muy contenta. Ya he terminado el plan 1-2-3 y he adelgazado 7 kilos. Incluso os he recomendado. Si lo necesitara, ¿podría repetirlo otra vez?
Puedes hacerlo hasta 4 veces al año porque limpias, regeneras y adelgazas. Apto para hombres, mujeres y todas las edades.
Y lo consigues en 3 semanas. La primera semana, sobres de piña.
Depuras, desintoxicas, te deshinchas, ya bajas 2 tallas.
La segunda semana, sobres de naranja.
Renuevas y regeneras. La barriga desaparece.
Y la tercera semana son cápsulas.
Adelgazantes, reductoras, bajas de 3 a 7 kilos. Llámame 650-51-52-53.
No son batidos, es natural, con registro sanitario, muy económico y lo vas a recibir sin gastos de envío. Solo hay que llamar al 650-51-52-53.
Y los tratamientos detox, lipo, drena más 5 parches reductores gratis con tu plan 1-2-3. Llámame 650-51-52-53.
Con el plan 1-2-3 lo vas a conseguir en solo 3 semanas. 650-51-52-53.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
Trataré de amarte por amor al arte.
Va, parlem de tecnologia i sembla que la realitat virtual, la realitat augmentada, que per cert serà una de les novetats en la nova temporada de la Parc d'Atraccions del Tibidabo, a la seva muntanya russa, d'això ja en parlarem demà, continuar allà a peu del canó, eh? Les empreses no llesses la tovallola. Tenim al telèfon, com sempre, a l'Edu Porta. Edu Porta, expert en comunicació i tecnologia mòbil. ¿Cómo estás? Buenos días.
Bon dia, buenos días.
Parece que Meta sigue empeñada en su metaverso. No tira la toalla, ¿eh?
No tira la toalla, al menos en lo que hablamos de realidad virtual o dispositivos de realidad aumentada o mixta. ¿No? Pues bueno, y a pesar de estos últimos meses, ¿no?, que ha dado esos bandazos, unas pérdidas que no paran de acumularse, pues bueno, Meta mantiene esos esfuerzos para liderar las ventas de este tipo de dispositivos. Y actualmente pues estaría trabajando en 3 visores con características bien diferenciadas. El primero de ellos serían las Meta Quest 3, que por un poco más de lo que cuestan actualmente las Quest 2, que ahora están por unos 400-450,
sí,
pues te daría el doble de potencia, a pesar que ser el doble de fino, como lo que sería, y como las Quest Pro, que son estas que ya presentaron hace un mes, más o menos, pero que te llevas a los 1.500 euros. Bueno, pues tendrían funcionalidades de realidad mixta avanzadas, por lo que no se trata de un dispositivo estrictamente de realidad virtual.
Bueno, no está nada mal, pero no son los únicos, ¿no?, que han lanzado ya esas gafas de realidad aumentada. Parece que las empresas, y además el mobile se ha centrado mucho en eso.
Exactamente. Bueno, aparte que Meta ha dicho, tiene otros 2 visores, que son 2 proyectos. Uno de ellos se llama La Joya, que es capaz de generar avatares fotorrealistas de ti mismo. Y otro dispositivo más económico, que se llama Project Ventura, que llegaría a 2024 con la misión de ofrecer un rendimiento pues bastante bueno a un precio más atractivo.
Estoy entendiendo, cuando hablamos de un avatar fotorrealista del portador, es que te hace una fotografía animada.
Exactamente, tendrá unas cámaras que, aparte de ir hacia afuera, irán hacia adentro, donde te harán una foto, será fotorrealista y te creará el avatar.
¡Voilà! Esto ya empieza a tener cara y ojos, ¿eh?
Esto para el metaverso sí que ya es lo que tú dices, ya puedes tener como un futuro más visible.
Exacto, ya no es un bicho, un muñequito raro que va moviéndose,
que no tiene pies.
Que no tiene pies ni piernas y que representa que eres tú. Esto ya empieza a ser un poco más atractivo, ¿eh?
Bueno, y ahora vamos pues con la mobile, con Xiaomi, que ha sacado bastantes novedades y bastante caña.
De entrada, las gafas de realidad aumentada también, por ejemplo.
Exactamente, las Wireless AR Glass Edition, de Discovery Edition, nombre fácil para pronunciar.
Qué bonito nombre, sí.
Qué bonito nombre, exactamente. Son unas gafas de realidad aumentada. Estas gafas es de funcionamiento totalmente autónomo y de unas dimensiones bastante contenidas. Es lo bueno que son como el proyecto que ya había hecho Facebook, bueno, Meta, en su momento en el 2001 con las Ray-Ban, pues es muy al estilo. Incorpora un chipset de Snapdragon XR2 Gen 1, que es el mismo que nos encontramos con las Quest Pro de Meta, que son estas gafas de 1.500 euros. utilizará dos pantallas micro LED, una para cada ojo, y que no tendríamos que estar mirándola directamente porque se trata de un dispositivo de realidad aumentada. Entonces, cada imagen se superpone en nuestro ojo para poder ver el mundo real y este contenido de estas pantallas micro LED que tendrán un brillo máximo de 1200 nits, que está bastante bien.
Mira, la última pregunta que te voy a hacer, porque se nos va el tiempo, Edu, es sobre lo que ha dicho el inventor del móvil, el que hizo la primera llamada de móvil, que ha sido galardonado en el Mobile. Su visión es que al final va a acabar integrándose el móvil en el cerebro de las personas. ¿Tú esto cómo lo ves?
Lo veo... Es posible, pero también peligroso, porque estás ya tocando el córtex cerebral y aún faltarían muchas pruebas, pero en un futuro, a día como va la tecnología a día de hoy, todo es posible.
Sea como sea, Edu, este hombre ya ha lanzado la idea. Y eso es lo que me da miedo, o sea que ahí queda, ¿eh? Edu Porta, como siempre, muchísimas gracias.
Nos vemos.
Un abrazo, cuídate. Adeu, Edu. I de seguida, després d'aquestes novetats, bàsicament, de realitat virtual que tindrem, o que hem tingut, millor dit, al Mobile, de seguida parlem de la situació de bancs i gent gran. Fa un any, els bancs van adoptar un compromís d'atenció a la gent gran degut a l'avançada digitalització. Clar, un sector de la població quedava fora. Decidem, parlem de tot això, de com està un any després tot això, aquí a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
Se nos multiplican los ciberataques suplantando a bancos, a la DGT, a correos, a la agencia tributaria, a la seguridad social. Parece que nada ni nadie está a salvo. ¿Cuáles son estas nuevas amenazas? ¿Quién está detrás de estos ciberataques? ¿Cómo nos podemos proteger?
Efectivamente, los intentos de ciberestafas se están multiplicando, como decías, ¿no? Por técnicas de phishing en correos, con mensajes cortos, SMS, incluso con llamadas telefónicas que nos llaman directamente.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
Descubre una experiencia única en las tiendas Porcelanosa. Productos innovadores, diseños exclusivos, espacios vanguardistas. El futuro es ahora y es Porcelanosa. Y del 3 al 18 de marzo aprovecha los días Porcelanosa con descuentos muy especiales. Porcelanosa, 50 años construyendo historias.
Dos cositas. La primera, con la que está cayendo le ha subido el precio del seguro a mi hija. La segunda, nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Els bancs, davant l'avanç de la tecnologia i de la digitalització, i veient que la gent gran es quedava fora de tot això, van adquirir un compromís ètic de facilitar les operacions a la gent gran. Un any després, com està la cosa? Yolanda Canales, bon dia, benvinguda.
Molt bon dia. Això, més que els bancs veient, no, els problemes que tenia la gent gran, va ser també la mobilització de la gent gran, sí, i els problemes, sí, de reputació, perquè els van posar davant del seu mirall. Clar, persones que van encara amb la típica llibreta, hi havia alguns caixers que no tenien aquesta opció, només amb targetes, per exemple. O que li has de dir a un senyor de 90 anys que comenci a operar amb una aplicació, no? Perquè estan desapareixent les llibretes físiques. S'ha avançat? Una mica, però evidentment no és del tot suficient. Recordem alguns d'aquests decàlegs: ampliació dels horaris d'atenció personal perquè fos de 9 del matí fins a 2 de la tarda, tracte preferent a les persones més grans a les oficines, també atenció telefònica preferent, formació als treballadors de les sucursals per oferir una atenció més adient, no?, al perfil d'aquestes persones, o que reparessin els caixers automàtics fora de servei per evitar llargs desplaçaments a les persones grans, i també oferir formació financera als clients. Hi ha coses que, per molt que es millorin, clar, hi ha una bretxa digital important. Doncs clar, l'accés de les persones grans als caixers i també a les aplicacions, potser amb això no s'ha avançat prou. I en el cas de l'atenció en les oficines, doncs aquí potser hi ha, no?, un desenvolupament desigual. Depèn de les entitats, depèn també de les oficines.
Mm. Aquesta seria la qüestió. Doncs mira, precisament parlem d'això, parlem de com està la situació, parlem amb Asufin, i concretament amb el responsable d'estudis de Asufin, el senyor Antonio Gallardo, que ens ho explica. Antonio, buenos días, bienvenido.
Muy buenos días, muchas gracias.
Hace un año ya de esa aceptación de ese código ético de los bancos para echar una mano a la gente de la tercera edad que no había conseguido adaptarse a la digitalización y utilización de las aplicaciones en el móvil para hacer gestiones bancarias. ¿En qué situación estamos ahora?
Pues una situación bastante estancada. Es cierto que en los primeros meses se dio un cierto impulso, especialmente las medidas más sencillas, ¿no? Como son eliminar colas, que tuvieron más flexibilidad a la hora de atenderles con cierta prioridad, pero tras ese impulso, especialmente, ¿no?, cuando se lanzó y estuvo, pues bueno, la ministra Calviño por medio, pues lo que vemos es que se ha parado mucho y que nos encontramos con los mismos problemas, incluso más, porque lo que no ha frenado es el cierre de oficinas, la masificación y los problemas que tenemos a la hora de los mayores, a la hora de hacer frente a la digitalización que a ellos se les está imponiendo a marchas forzadas.
Claro, estamos hablando de una situación bastante dura para personas mayores, ¿no? Sobre todo, insisto, los que no han conseguido adaptarse a esa digitalización. Claro, ¿qué posibilidades? Estamos hablando de un código ético que aceptaron los bancos, pero ¿hay posibilidades de que esto se convierta en una ley, en una norma de obligado cumplimiento?
Pues posibilidades hay y debemos seguir presionando para que sea en ese sentido. Pensemos que España es un país muy bancarizado. Como tal, cambiar de un modelo de muchísimas oficinas y una atención personal a un modelo de pocas oficinas, en la cual la atención personal es muy limitada y solo a determinadas operaciones y productos, pues es muy costoso. Pensemos que el 98% de los españoles mayores de edad tienen alguna relación con el banco, ¿no? Cosa que no pasa en otros países. Con lo cual, creo que esa diferencia la que se debería tener muy en cuenta a la hora de legislar, y legislar especialmente porque hay muchos mayores con una esperanza de vida afortunadamente cada vez mayor que no han visto un ordenador en su vida o el móvil lo utilizan para labores muy básicas como para que les obliguen a usar todo con un cajero automático o usar todo con una aplicación móvil. Entonces, en ese sentido, yo creo que las diferencias que tenemos en España respecto a otros países, en un proceso en el cual cada día hay menos oficinas y cada día, por supuesto, están más saturadas y con ello tenemos peor servicio, debería tenerse en cuenta, sobre todo para los mayores y para otros colectivos muy vulnerables, ¿no? Porque los problemas que estamos viendo en el mundo rural a la hora de hacer operaciones con el banco, muchas veces, además, los dos juntos, mundo rural y un mundo rural más envejecido, pues creo que debería darse un paso en ese sentido.
Pues claro, estamos hablando de que estamos dejando un porcentaje importantísimo de la población al margen de todo esto, que está bien, o sea, que el camino es ir hacia la digitalización, es verdad, pero supongo que hay sectores que pueden ir más rápidos y sectores que no deben ir tan rápidos para no dejar a nadie atrás.
Sí, la digitalización al final tenía que plasmarse como algo voluntario, algo que el que tiene esa posibilidad, esa facilidad, lo pueda hacer y mejora, porque nadie queremos pasarnos X horas en nuestro banco haciendo colas, si podemos hacerlo ya desde casa o moviéndonos incluso desde el móvil. Es que nadie va a estar en contra de ello, pero debemos tener en cuenta los colectivos que tienen dificultades. Y estamos viendo un claro ejemplo lo que está pasando con las libretas de ahorro, que si bien no se pueden retirar, lo que están haciendo muchos bancos es o cobrar por usarse o directamente no emitir a clientes nuevos, ¿no? Solo la digitalización al final tienes dos caras. Una cara es beneficiosa, la que hemos hablado. Hay clientes que ven que su servicio es mucho más fácil y mucho más cómodo. Perfecto. Pero no debemos olvidarnos que esto no es altruismo. Existe otra cara, que es la cara de que los bancos están viendo reducir muy fuertemente sus costes. Por eso debemos exigirles en ese sentido. Y debemos exigirles, repito de nuevo, porque tenemos colectivos muy vulnerables en un país que estamos acostumbrados prácticamente todos a que nuestros ingresos y nuestros gastos pasen por bancos. Hay otros países que cogen su salario o les envían hasta su pensión en un cheque y hacen su cheque efectivo y pueden vivir de otra forma distinta. Pero aquí nuestro círculo está alrededor de los bancos y hay que exigirles que traten a nuestros mayores y a todo el que tenga problemas con la digitalización de forma adecuada para su día a día.
Pues Antonio Gallardo, responsable de estudios de Asufin, gracias por esta charla que has tenido aquí con nosotros, muy amable.
Muchísimas gracias a vosotros. Muy buen día.
I és el que, Yolanda, és que possiblement el problema és que no tens cap altra sortida que passar pel banc.
Efectivament, i sobretot, com dèiem, aquestes persones grans que no tenen aquest component o aquesta visió tan digital que podem tenir tu i jo, per exemple. Vull dir, és que ho necessiten a més sí o sí, perquè és així. I quantes vegades també hem vist, no?, que de vegades de major o menor bon grat han sortit treballadors de les entitats i han acompanyat aquestes persones al caixer a que fessin l'operació oportuna, ni tan sols a la finestreta, sinó al caixer, per intentar que prenguessin com es feia. Una mica més d'humanitat, potser, no?
Correcte, és a dir, digitalització, inevitable. Doncs no deixar ningú enrere, sobretot en serveis que són indispensables i que no pots escollir si utilitzar-los o no. Doncs aquí, evidentment, s'ha de donar un cop de mà. Està claríssim. I la banca és un d'aquests, eh? Ara arribem a la una i continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodía Cope amb Pilar García Muñiz i després les escapades amb el David Velasco.